és Montserrat Noguera, filòsofa, ha estat 8 anys professora de la Universitat de Barcelona, ensenyant filosofia de la naturalesa i història dels sistemes socials i polítics. Avui ens parlarà d'aquest testimoni viu de les catedrals en el seu sentit cosmològic i en el significat que li van donar els creadors de l'art que denominem gòtic. Són edificis, com ella diu, creats per il·luminar i són un monument a la raó humana. Oi, Montserrat? Doncs això, ens parlarà de tot això. Fins.
Aquí. Ara sí, no? Sempre és un plaer tornar aquí, per tant, moltes gràcies per haver-me convidat. El tema que en parlarem avui no és nou per vosaltres, n'he parlat més d'una vegada, des d'un punt de vista, des d'un altre. Avui dia parlarem de com aquests edificis que mal anomenem gòtics, explicarem per què aquest mal anomenem gòtics, no són una anècdota, no són una mena d'objecte estètic posat per fer bonic seguint simplement la moda d'un temps, sinó que en el seu origen van ser fets per il·luminar les ments, és a dir, no només com a lloc de culte, de trobada de l'home amb l'home, de trobada de l'home amb Déu, sinó que van ser fets com a llibre de ciència, a fora d'aquí, sobretot els estudiosos francesos que treballen, juguen a casa, perquè el gòtic va néixer allà. Veureu que moltes vegades quan parlen de les catedrals parlen del llibre de pedra o del poema de pedra. Això és una... Sí, això és una expressió que es va inventar, entre cometes, Víctor Hugo, quan Nostra Senyora de París, a la novel·la Nostra Senyora de París, va tornar a fer a l'actualitat l'interès per aquests edificis. Si mai us llegiu aquesta novel·la, veureu que més o menys a mig llibre Hugo fa una disquisició que sembla que no hi ha cap raó per fer-la. Era normal que ho fes, era un senyor que tenia els editors una mica mosques perquè tot un plegat ens diu a propòsit, i comença a fer tota una sèrie de reflexions i elucubracions que sembla que no tinguin res a veure amb el tema. I sí que tenen a veure. A Nostra Senyora de París, en un capítol, ens fa, amb 10 pàgines, fa una lectura de la ciència, de la història, de les cosmovisions, de la cultura humana a través de l'arquitectura, i posa com a punt de culminació l'art que mal anomenem gòtic. Per què mal anomenem gòtic? Aquesta parauleta va sortir en un moment que ha estat molt magnificat en la història d'Europa, que els meus ex-col·legues de la universitat, si em sentissin, no m'apedregarien, però s'ha de dir que potser va estar excessivament magnificat. Potser no és un moment tan positiu com ens pensem, que és el Renaixement italià. El Renaixement italià té com a característica la recuperació de la cultura del passat grecorromà i posa aquesta cultura com a la cultura. És a dir, Grècia i Roma són les úniques societats, segons ells, que han après a pensar, que han après a reflexionar. Tot l'altre és un món bàrbar i només és vàlid el que ve d'aquestes dues o d'aquest món que un va ser, sabem molt bé, més o menys, el deixeble de l'altre. Això, evidentment, no és així. Tota expressió humana, des de la pintura rupestre fins a l'art més avantguardista, des de les sagues escandinaves fins a les cançons africanes, fins a els llibres vèdics, etc., tota expressió humana és una expressió racional, perquè l'home és l'ésser que pensa, ens agradi o no, i no pot no pensar, no pot no raonar. Ho pot fer de manera desordenada, ho pot fer malament, ho pot fer de N elevada a N maneres, però el que no pot és no fer-ho. Per tant, tota expressió humana és raonament. I tant raonaven els grecs com els celtes, com els germànics, com els escandinaus, com a tot el ventall de cultures africanes, com a totes les cultures asiàtiques i com totes les cultures precolombines d'Amèrica i les cultures maoris. Tots hem raonat, perquè si no hauríem pogut existir, no hauríem, ni tan sols hauríem aparegut sobre la Terra. Aquesta època, en aquest moment, que hi ha aquesta moda clàssica, tot allò que és media entre la fi de Grècia i Roma i el començament del seu renaixement, allò que en diem edat mitjana per aquesta raó, ho consideren bàrbar i ho consideren digne de tirar les escombraries. D'aquí que d'aquesta expressió que donarà aquests grans edificis que són una mena d'annexa d'unió als pobles de l'Europa occidental, li donaran el nom de gòtic com a sinònim de bàrbar. Els gots, respecte a la cultura romana, a l'imperi romà, eren l'arquetipus del bàrbar, potser perquè de tots els pobles circumstants eren els més violents. Si sou aficionats a l'Astèrix, cosa molt lloable, i heu llegit mai l'Astèrix i els gots, veureu l'estètica d'aquesta historieta i tindreu una idea bastant clara i bastant autèntica del que eren les relacions entre aquestes dues civilitzacions. Originàriament, aquest estil se'n dirà l'art ogival, en raó de la seva forma vertical, les ogives, o sobretot serà l'art francès, perquè el gòtic, sabeu molt bé, neix a l'abadia de Sant Dionís, a pocs quilòmetres de París, a 19 parades de metro actualment del centre de París, perquè us feu una idea. I de tots els arts que s'han fet universals, és l'únic que sabem que va tenir un autor concret, que ens porta firma d'autor. El gòtic és una expressió que s'empesca l'abat Suger, el gran abat de Sant Dionís de França, que a més de ser l'abat del monestir, era el primer ministre del rei Lluís VI. I en aquest tipus d'edifici no només hi plasma una idea mística, una idea religiosa, espiritual, sinó que hi vol expressar una societat que està canviant. La monarquia capetiana, ens agradi o no ens agradi, perquè això és, de vegades els sistemes polítics en van a modes, la monarquia capetiana és antifeudal, sorprenentment antifeudal. El canvi de la dinastia dels carolingis als capets a França és un procés molt llarg, va ser un procés raonat, és a dir, aquesta nova família que ve a ocupar el lloc que en el seu dia ocupaven els descendents de Carlemany, no ho fa perquè sí, no hi apareix per art d'encantament, sinó que un dels seus membres va preparar molt bé l'adveniment d'aquesta família i van començar a governar d'una manera molt diferent com fan la majoria d'altres reis de l'època, sobretot d'una manera molt diferent de com ho governaran els emperadors i els prínceps germànics, que seran els autènticament feudals. El rei de França es considera el rei de tot el país i dintre de la seva gestió de govern, la noblesa és una institució més. Cosa que, com podeu pensar, el cos de la noblesa, la noblesa francesa, no li va agradar gaire. Aquesta confrontació que comença al segle X entre Hug Capet, el primer rei d'aquesta dinastia, i els seus nobles, durarà fins a finals del segle XVIII i tots sabem com acaba. La història de vegades no és exactament com ens expliquen els manuals, hi ha molts matisos al darrere. Doncs, al costat d'un dels primers reis, del cinquè rei de la dinastia, hi havia aquest personatge, l'abat Suger, que sap treballar de manera simultània amb, amb tots els mons, amb tots els universos paral·lels, diríem, en el seu moment, en els quals ell desenvolupa la seva activitat. L'estat, el monestir, l'església, la seva pròpia gent. El monestir tenia, era bàsicament també un feu, és a dir, era una empresa en la qual treballava moltíssima gent, de la qual es guanyava la vida moltíssima gent, i la gestió d'un monestir, que si era ben gestionat, com era el cas, tenia com a diferència amb la gestió d'una família de la noblesa o d'un terratinent burgès, tenia com a diferència que els beneficis que donava la finca revertien tots en el benestar de la gent que hi vivia, evidentment donava exemple de què es podia crear riquesa sent honest. I això fa que en aquell moment, al segle XII, que és una època molt poc espiritual, no ens enganyem, a les terres dels monestirs hi havia cua per treballar-hi. No perquè la gent doncs, tingués una mena de falera de no tocar de peus a terra i de viure, viure una espiritualitat que no existia, al contrari, és una època purament sensual, és molt humana, és molt material, però aquests col·lectius eren llocs on es vivia molt bé. I per tant eren llocs on donava gust de treballar-hi. Desgraciadament ja no és així. Per tant, aquest personatge també és un home de ciència. En aquell moment tothom que és instruït té una educació integral. No es, en aquell moment no es concep de cap manera la idea de l'especialització en cap concepte. L'home ha de tenir coneixement del món, encara que amb els anys accentuï una part o dirigeixi la seva activitat a una part d'aquest món, però ha de tenir coneixement del món, i per tant en aquest edifici hi plasma la seva idea d'estat, la seva idea del que ha de ser una comunitat religiosa i la seva idea del que és el món, la cosmovisió del moment. Per tant, entre moltes altres coses, l'edifici que anomenem gòtic és una maqueta còsmica, és un llibre de ciència. I es plantifica al mig de les ciutats, a la vista de tothom, perquè tothom pugui llegir-lo. Penseu que quan parlem d'aquesta època, i estem parlant del segle XII, estem parlant d'un món sense llibres. És a dir, tenir un llibre és tenir un patrimoni. Els llibres, seria exagerat, però posat a la nostra realitat, es declaren a hisenda com a patrimoni. Es deixen com a herència. Per què? Perquè són objectes de luxe, costa molt crear un llibre, és un objecte que té un valor material immens. Són objectes de luxe que no estan a l'abast de tothom. La biblioteca del nom de la Rosa és pura fàbula, és impossible que existís. Per què? Perquè el llibre és un objecte rar. Però un món sense llibres no vol dir un món ignorant. Al contrari, ja ens agradaria a nosaltres tenir la cultura que podien arribar a assolir aquella gent. Ja m'agradaria a mi, que m'he passat anys ensenyant cosmologia i filosofia de la naturalesa, tenir la cultura, el coneixement de la naturalesa que tenia la meva àvia, que l'havia heretat de les seves àvies, que l'havia heretat de les seves àvies. Ja m'agradaria. Si es volia divulgar una idea, el que no es havia de fer mai és escriure-la. Per què? Perquè si s'escrivia una idea, a qui arribaria? A quatre erudits que podien tenir accés al llibre. El que realment volia divulgar una idea, el que feia era plasmar-la d'una manera amb un llenguatge plàstic. O amb l'arquitectura, el cas de les catedrals, o amb la literatura popular oral, el cas dels romans, de les històries, de les cançons, dels cants de gesta, etc, etc. En aquest moment també és una època en la qual Hem dit que la cultura grecorromana està en hores baixes, s'haurà de fer renéixer a partir de finals del segle XV, en el qual puja, està d'actualitat, una altra de les cultures influents en el naixement d'aquesta comunitat europea, d'aquesta Europa occidental, que avui dia hem lograt estar imperfectament unida, que és la cultura celta. La cultura celta, quan ens hi acostem una miqueta, ens hi hem d'acostar d'una altra manera, no tan còmoda com la greca romana, ens dona una cosmovisió, és a dir, una imatge de l'univers, de l'home i de la seva projecció cap a la divinitat, completament diferent del que ens dona la cultura clàssica. Quan apareix el fenomen cristià, resulta que quan penetra per l'Imperi Romà, cap a l'Occident, i quan topa amb l'Imperi Romà i topa de manera molt violenta. Tots pensem en les persecucions, els màrtirs, bla, bla, bla. Però resulta que a mesura que s'endinsa cap a Occident i topa amb les terres de cultura bàsicament celta, per exemple, la Gàlia, Britània, l'oest, l'Espanya citerior, l'Espanya cantàbrica i atlàntica, resulta que és molt ben acceptada. Allà no hi ha màrtirs, va ser el complexe dels francesos a l'edat mitjana, no tenien santuaris de màrtirs, perquè és que no en tenien un parell, i encara, van ser coses molt puntuals i mig llegendàries. I la raó perquè hi hagi aquesta entesa és el gran coneixement que aquella gent tenien del món i de l'home i el seu sentit de la igualtat. Mentre la cultura grecorromana és una cultura classista, per exemple, un dels escàndols de la societat romana quan rep la nova doctrina és que s'hagin de considerar els esclaus com a germans, perquè tots els homes són iguals. En canvi, dintre del món celta, això era normal. Tots els homes eren iguals perquè tots eren fills de la Mare Terra. I, per tant, tots tenien la mateixa dignitat. El que passa que ocupaven llocs diferents en l'estructura i l'organització social. Així de clar. Aquest món d'una cultura elevadíssima va acceptar dels seus invasors romans dos aspectes que li van ser que va considerar que eren millors que els que ells tenien, que van ser l'alfabet i la gramàtica i la geometria. L'alfabet i la gramàtica, l'alfabet de 20 i tantes lletres i una gramàtica que és d'un aprenentatge facilíssim, permeten, amb molt poc aprenentatge, permeten dir-ho tot. I la geometria, és a dir, la capacitat de convertir el món en una figura, en una mesura, permetia posseir mentalment l'univers. De la mateixa manera que el posseeix Déu. I, per tant, permetia fer una concreció, un resum molt concret, molt dens, de com era fet aquest univers. Recordem que en aquell moment l'univers era bàsicament, si el trobem, era això. Aquí està en dues dimensions. Era una immensa esfera, l'esfera còsmica, a l'interior de la qual hi havia les 7 esferes planetàries que estaven centrades per la Terra, immòbil. Les esferes giraven al voltant de la Terra. Una Terra que surt el mite de la Terra plana, però en el món de la ciència aquesta Terra és esfèrica. Aquí tenim a dintre la Terra, les 7 esferes planetàries, i l'última esfera era l'esfera que en deien de les estrelles fixes. Fora d'aquesta esfera hi havia físicament el regne de Déu. Això també ho reflecteix la catedral. Les catedrals, les esglésies gòtiques italianes, fins i tot n'hi ha, sabem que els italians tenen un cert grau de superstició, que el sostre està decorat no només amb estrelles, que això és força normal, sinó que està decorat amb les constel·lacions en la posició en la qual estaven en el moment que es va posar la primera pedra de la catedral. Per què? Perquè allò que és un conjur màgic, bla, bla, bla. Doncs no, és senzillament que el sostre de la catedral, el sostre de l'església gòtica, reflecteix el sostre de l'edifici còsmic que és el cel. I per tant, n'hi ha, aquí no en tenim o s'han perdut, però sí que a la Saint-Chapelle de París, per exemple, els sostres eren pintats de blau amb estrelles daurades, per representar aquesta història. Per tant, estem en un moment en el qual es fan uns edificis que no tenen res de misteriosos. Això del misteri de les catedrals és pura faula. Aquesta aura de misteri, d'ocultisme, etcètera, etcètera, que s'afegeix a aquesta denominació d'art bàrbar que ve del Renaixement, aquesta aura vindrà amb el romanticisme. El romanticisme és aquest moviment cultural que en el seu vertent germànic, que és el que ens arriba aquí, té una mena de gust, de complaença en la ruïna, en la degeneració, etcètera, etcètera, i va a buscar amb nostàlgia, amb melancolia, aquest món perdut del qual només troba ruïnes. D'aquí ens vindrà un altre sentit il·legítim del mot gòtic, que és la famosa estètica gòtica, que seran aquestes, fins i tot amb vestimentes i maquillatges i tal, aquestes estètiques gairebé de Halloween, no? Aquestes fosques, maquillatges on perdura el color negre, etcètera, etcètera. No? I aquesta idea de que el món de les catedrals és un món de misteris i ocultisme, res més enllà de la realitat. Tot el misteri que tenen les catedrals és que nosaltres hem perdut el coneixement que tenien els homes del segle XII i, per tant, és com una mena d'alfabet que no coneixem. Simplement el tornem a aprendre i el tornem i podrem llegir. Ja que anirem a veure Santa Maria del Mar, per il·lustrar això, hi ha una anècdota molt divertida. Amb els meus alumnes hi anàvem cada any a fer una classe de cosmologia i la primera vegada que hi vam anar-hi, un alumne l'endemà em va venir i diu: "Estic traumatitzat, ahir vaig arribar a casa supercontent explicant tot el que havíem après i resulta que tot el que ens vas explicar la meva àvia ja ho sabia." És a dir, amb tots els respectes i amb tot l'efecte que tenia per l'àvia, però la considerava una persona de cultura baixa, és a dir, era una senyora ja molt gran, que no, només tenia una primària, etc., i ell, un universitari, li havia donat un coneixement que la senyora sabia de tota la vida. Per què? Perquè el problema que tenim amb aquests edificis és que hem perdut el codi. És a dir, és com això, com si de repent haguéssim oblidat un alfabet i no podem llegir el text que està escrit aquest alfabet. Aquests edificis, tornem a la imatge que teníem, evidentment són edificis que senyoregen una ciutat, que són punt de concentració i d'irradiació d'aquesta ciutat. Això també és una qüestió, és un coneixement cosmològic. En aquesta fotografia que teniu aquí, suposo que es veu, suposo que molts la coneixeu, és la Seu de Manresa, la catedral sense bisbe, per això no se'n diu la catedral de Manresa, perquè pròpiament no és catedral. Per tant, és una església subversiva, és a dir, és una església que es plantifica aquí estem perquè hem vingut, però no té càtedra episcopal. És feta pel mateix arquitecte que va construir Santa Maria del Mar, Berenguer de Montagut, el gran mestre del gòtic català, i la seva peculiar posició geogràfica en aquesta mena d'illa de pedra, que fa que aquest sentit de punt de concentració i radiació de la ciutat sigui molt gràfic. Aquí és una foto de no massa bona qualitat, és feta perquè es vegi, però veieu que és un punt on es concentra tota la ciutat que hi ha al darrere i irradia. Aquestes esglésies normalment es posen en punts que ja hi havia un centre de culte, perquè els centres de culte des de sempre, busquen aquesta concentració i irradiació dels llocs habitats. Això és una idea, un càlcul, entre cometes, còsmic, que les filosofies, les cosmologies més avançades del segle XX afirmen, reafirmen. I també hi ha un estudi, dos físics francesos que han fet un estudi molt exhaustiu de les situacions de les esglésies gòtiques a França, en els quals es demostra que són punts de concentració d'energies i que són punts en els quals hi passen corrents d'aigua, hi passen corrents magnètics, etc, etc, i que els que es trobaven en aquell punt es trobaven estimulats d'alguna manera. Aquest coneixement nosaltres també l'hem perdut perquè el nostre contacte amb la Terra és pràcticament inexistent. Entre les sabates i els asfalts, nosaltres no hem perdut el contacte amb el batec de la Terra, però l'home antic i medieval evidentment el tenia. I de tota manera sí que el tenim, però ha quedat enterrat en l'inconscient. A més de tot, aquest rotllo que us he fet fins ara, i perdoneu-me, aquestes terres de cultura celta reben, per aquesta mateixa característica del seu respecte i del seu reconeixement de la igualtat entre els homes, reben el fenomen cristià, reben la cristianització d'una manera molt diferent com el reben els pobles de cultura grecorromana i els pobles orientals. A la Gàlia, a la Hispània Citerior, a les Illes Britàniques, al nord d'Itàlia, l'home, respecte a la divinitat, no és un esclau, no és un servidor, no és un vassall, sinó que és un col·laborador. I la divinitat, respecte a l'home, no li exigeix obediència cega, sinó que li exigeix col·laboració. L'home, en aquesta mentalitat, en aquesta cosmovisió, és l'últim i únic responsable de l'univers creat. És a dir, és una mena de virrei. I cada home, tot ésser humà, té el deure inexcusable de conèixer profundament aquest univers perquè, si no, el pot mal dirigir. Per tant, l'educació, la formació, la instrucció no és un dret, és un deure que tenen tots els éssers humans. D'aquí que la prioritat de Carlemany i del que seria el seu, entre cometes, ministre de Cultura, que va ser un monjo celta, el Cuí de York, fos l'escola primària. O sigui, Carlemany és el creador de l'escola primària, com Enric de Borbó, Enric IV de França, serà el creador del Liceu, dels instituts d'ensenyança secundària. Tothom, d'una manera o altra, ha de ser format i instruït. Tothom ha de conèixer profundament el món on viu perquè, en última instància, és el responsable d'aquest món. Evidentment que l'ésser humà és un ésser limitat en l'espai i en el temps. No som omnipotents, no som omnisapients, no som déus. I, per tant, l'error és comprès en aquesta actuació. Però aquest error, sempre que sigui reconegut, és perdonat. El que no es perdona és la supèrbia, el que no es perdona és la mediocritat, el que no es perdona és la hipocresia. Però l'error, quan caiem, la culpa, sempre és redimible. Això, evidentment, és molt diferent de la visió grecorromana del mateix fenomen. Això vol dir que les idees, les doctrines, fins i tot, no són monolítiques, no són de pedra, no són homogènies, sinó que són flexibles i que són explicables. Una sola veritat és explicable de més d'una manera. Serà en aquesta mentalitat que apareix aquesta filosofia plàstica, filosofia de pedra, que queda plasmada en l'església gòtica. Quan anem a Santa Maria del Mar veurem que a les claus de volta de l'església gòtica hi ha sempre una història, Normalment hi ha la història de la salvació, hi ha des de l'Anunciació, des de l'Encarnació del Verb, fins a l'Apoteosi, aquesta imatge que surt precisament en aquest moment per plasmar la nova condició de les reines, que és la coronació de Maria. Per què hi ha una història al sostre, precisament, i no a terra? Perquè a l'Església gòtica l'home hi entra mirant amb el cap alt, mirant en l'aire. Déu no vol que l'home s'humiliï. Déu vol que l'home estigui content de la seva situació i, per tant, no baixi el cap davant el seu senyor, sinó que se'l miri cara a cara. Aquesta mateixa idea és la raó per la qual aquestes esglésies tenen aquestes immenses obertures de llum. Aquesta és una, però en veurem una altra. Això Sant Dionís de París. Aquesta gran entrada de llum, o sigui, el gòtic ideal seria que només hi hagués nervis i columnes i tot l'altre fos vidre, que no hi hagués parets de pedra. Té dues raons de ser. La primera és que els vitralls representen aquesta relació especial de la raó humana, de l'home, amb la raó divina, amb Déu. Són un punt de trobada i de diàleg. Si el vitrall fos llis, és a dir, simplement fos un vidre posat perquè no passi vent, per molta llum que entrés, no ens diria res. Si entrem en una d'aquestes esglésies de nit, per moltes històries que hi hagi gravades als vitralls, no veiem res. Per tant, el sentit d'aquestes grans entrades de llum que travessen aquestes magnífiques historiografies, és a dir, aquestes històries que es creen amb vidres de colors, amb vidres de llum, són la idea de que la raó divina i la raó humana han d'entrar en diàleg per fer evolucionar el món i la societat. Hi ha un diàleg, no hi ha una submissió. I per tant la idea seria aquesta, que tot fos vidre i hi hagués al mínim, probablement sigui matemàticament factible, però a la pràctica no, perquè el vidre es trenca i aquests edificis haurien de refer-se cada any. Un temporal, un cop de vent, una pedrada, etc, etc, una mica de moviment de terra i tot se n'aniria avall. Però i l'altra raó d'aquestes entrades de llum és que la física del segle XII i XIII explica la formació de l'univers com una gran explosió de llum que es va concentrant, concentrant, concentrant fins que es crea la matèria. Això està explicat, està publicat, encara ens queda un text que explica aquesta formació, que és un text titulat precisament La llum, d'un físic del segle XII-XIII, que fa el canvi de segle, que es deia Robert Rostest, era bisbe de Lincoln i va ser el primer canceller i un dels creadors de la Universitat d'Oxford. Té un text preciós, de 10 pàgines, bellíssim, en el qual explica la formació de l'univers com a concentració, ells deien de llum, nosaltres diem d'energia. Un text en el qual explica la formació, que no creació, perquè no hi fa entrar el creador, de l'univers exactament igual com l'explica la física quàntica. És a dir, que tot el que hi ha entremig, entre l'edat mitjana i l'aparició de la constatació que l'univers és pura concentració d'energia, que és una cosa que fa molta por, tot el que hi ha entremig va ser anar donant palos de ciego. Robert Grosteste és insòlitament absent a les facultats de filosofia i de ciència. És un senyor que te l'has de trobar per casualitat, pràcticament. I és l'autor amb el qual es basen els historiadors de l'art que han treballat l'origen del gòtic per demostrar que les esglésies gòtiques són maquetes còsmiques. És a dir, són una representació de l'univers exactament de la mateixa manera com Robert Grosteste ens explica la formació a base de concentració d'energia d'aquest mateix univers. Per tant, aquesta edat mitjana fosca, obscura, supersticiosa i ignorant està desapareixent. No va existir mai. És una imatge que ens hem fet, però que no es basa en cap mena de realitat. D'acord? Jo us volia proposar... Teniu alguna pregunta fins ara? Sí, no, si va ràpid, eh?
Anava a dir només que el Dioclecià ens porta a la necessitat que després va tenir l'Església de convocar el Concili de Nicea, perquè està clar, clar, sí, ja ho sé, el problema és aquest, perquè...
Que... Sí, però tot això, em permeto, tot això passa dintre del que és l'Imperi Romà, però és que l'Imperi Romà no és l'única institució política d'aquells segles. És a dir, nosaltres focalitzem la història només en una institució, que serà l'imperi, reconvertim la comunitat, o sigui, l'assemblea universal, que és això que vol dir Església Catòlica, és una paraula, una expressió grega que és molt divertida, que és molt maca, que és molt poètica, però ens oblidem de què vol dir. Vol dir assemblea universal. Vol dir que hi cabem tots. I casualment, i és pura casualitat, aquesta assemblea universal es concentra, posa la seva capital a la ciutat de Roma per tota una sèrie de raons. La primera és que la ciutat de Roma és el lloc on dona testimoni el príncep dels apòstols, l'apòstol Pere. Però el que, per exemple, el conflicte que hi haurà amb els pobles d'origen celta és que els pobles d'origen celta accepten molt bé la doctrina, la fe cristiana, però no accepten la identificació que es fa entre fe cristiana i cultura grecorromana. Una, sí. A l'Imperi Romà. Però heu de pensar una cosa, en el temps, la gran persecució de Dioclecià no té cap mena de repercussió a la Gàlia. Després, sí, ho dic perquè és que ara volia... No té cap mena de repercussió a la Gàlia. Queda parada a la frontera, queda parada als Alps. No té cap mena de repercussió a la Gàlia. A la Gàlia, que està governada per un procònsul que és Constanci Clor, que serà el pare de Constantí. Per què? Perquè allà el procònsul de la Gàlia ni tan sols li importa un rave l'edicte de persecució i no el posa en pràctica. Perquè si l'hagués posat en pràctica se l'haguessin menjat viu. Per tant, o sigui, la història ens focalitza en un espai i en un temps molt concret, però resulta que Europa era molt gran. Hi havia altres realitats de les quals els llibres d'història no parlen simplement perquè era el món dels bàrbars i del món dels bàrbars no en parlem. Sí que hi haurà un conflicte entre aquestes dues cultures i serà per aquí, perquè els celtes no acceptaran de bon grau, o sigui, els celtes acceptaran la figura d'un pontífex, del pontífex romà, com a garantia d'unitat de l'Assemblea Universal, perquè si no tothom va pel seu compte i ningú fa, i acaba que ningú fa res a dretes. Però el que no accepten és la identificació de la fe cristiana amb la cultura grecorromana. Per exemple, vosaltres sabeu que ja, fins no fa gaire només era Toledo, però hi ha altres, ara ja és a altres punts de l'Espanya Citerior, ja es deixa fer, hi ha una litúrgia que se'n diu mossàrab, que de mossàrab no en té res, que no és la litúrgia llatina que, fem to, que coneixem tots de les misses de cada dia, que és l'herència de l'antiga litúrgia cristiana dels pobles celtes de la península Ibèrica. I érem una litúrgia que no érem llatí, érem les llengües autòctones. I per tant, la idea, hi ha un dels errors que es comet quan s'explica la cristianització d'Europa és precisament aquest, pensar-nos que el que passa a Roma passa a tot el món i va passar en una regió molt concreta. A la Gàlia, aquest punt de l'imperi romà que no es deixa romanitzar, allò de que del poblet d'Astèrix és una metàfora del que passa a tota la Gàlia, que no es deixa romanitzar, no es deixa reconvertir mentalment, serà on durant l'edat mitjana apareixeran aquests focus culturals que són completament no clàssics. Jo us proposaria, per no anar allargant, que veiéssim gràficament aquesta diferència d'imatge de l'home, del món i de la relació que l'home té amb la divinitat amb un petit curt, és una pel·lículeta que dura 8 minuts i després podrem... en el qual es veu el que hem explicat i la relació entre l'home i Déu que testimonien les catedrals, que és el fet de que el coneixement és legítim i és un deure de l'ésser humà, que l'error es contempla en el camí del coneixement i que aquest error és perdonat i solventat i es reconverteix en experiència i en procés de maduresa sempre i quan sigui reconegut. És una historieta que forma part de la Fantasia 2000 de Walt Disney. Sabeu que les fantasies de Walt Disney són pel·lícules sense argument, és a dir, són fragments musicals als quals es posa imatge. En aquesta historieta de 8 minuts hi ha plasmada aquesta manera diferent de comprendre el món i hi hauria plasmada aquesta idea de que l'home és el responsable del seu propi món i Déu l'ajuda però no el manipula. Veureu que hi ha la imatge d'un cérvol. Hem de recordar que pels celtes el cérvol era una espècie de... era un animal que representava la força creadora de l'univers i que al cristianitzar-se la cultura celta el cérvol es transforma en un símbol crístic. Això ho heu vist moltes vegades, o sigui, fins i tot en esglésies i tal, hi ha figura, sobretot a Normandia i a Bretanya, la figura del cérvol com a símbol, com a imatge de Crist, és molt comuna. S'ha de tenir en compte d'aquest curt que el cérvol és això, és un símbol crístic. Hi ha una figura femenina que representaria l'esperit de la Terra, que representaria la humanitat, i la relació entre el cérvol i aquesta figura seria la manera com la cultura celta que es plasma, evoluciona i se'ns manifesta a través de l'art gòtic contempla i comprèn la relació que hi ha entre l'home i Déu. Us la poso. A veure, si sóc capaç d'engegar, esclar. Si podeu posar-me el so, sisplau. Thank you.
Thank you.
veieu, aquí és una història preciosa, són estèticament bellíssima. En 8 minuts ens expliquen, condensades amb unes poques imatges, ens expliquen un concepte de creació, un concepte d'aparició de l'ésser humà i un concepte molt peculiar de relació de l'ésser humà, o sigui, de la raó humana amb la raó divina. I un concepte de coneixement que és el concepte que ens vol transmetre l'església gòtica, la catedral gòtica, que és un coneixement que no té límits. Si us fixeu, la figura, aquesta mena de fada que representa l'esperit de la Terra, és a dir, que representa la humanitat, està regenerant, està revifant el món aturat, després de la, no del repòs, sinó de la gelor, del fred de l'hivern, l'està rescalfant el món amb la seva energia i arriba a un punt en el qual la seva acció no té fruit. És a dir, puja una muntanya i veu que al seu pas la muntanya no reverdeix. En el coneixement de Grècia, Roma, el món oriental, etc., aquesta seria completament il·lícit pujar a veure què passa en aquesta muntanya, perquè una muntanya en la qual la teva acció no té fruit vol dir que és una muntanya vetada, un lloc sagrat, un lloc vetat a l'home. Per exemple, l'Olimp dels déus a Grècia, els homes no hi podien pujar-hi. El món Olimp existeix, no és un invent. Era un lloc sempre tapat per la boira, etc., que era l'habitacle dels déus i els homes no hi pujaven. Hi havia molts llocs en aquestes cultures que eren vetats a la presència de l'home. En canvi, aquesta fada puja a la muntanya, baixa al cràter del volcà i desperta les energies negatives, desperta l'ocell de foc. Aquesta despertar de les energies negatives, de les energies, en aquest cas, gairebé diríem infernals, com a conseqüència de la curiositat de l'home, no és interpretat com de manera negativa, és a dir, en aquesta fada no se la castiga, sinó que se l'encoratja a prendre la lliçó. És ella que s'autocastiga a si mateixa com veu el que ha fet. I és el cérvol que va a buscar-la i li torna la força necessària, això seria el signe de la redempció, li torna la força necessària per regenerar ella mateixa aquest món que ha ajudat a destruir. Aquesta és la idea d'home, la idea de relació entre l'home i el món, entre l'home i la projecció cap a la divinitat que se'ns vol transmetre a través d'aquest poema de pedra que és l'estil gòtic, que és l'església gòtica. Aquesta és la idea de país, la idea d'estat, que a través d'aquesta mateixa construcció ens vol transmetre l'abat Suger. Una gerència, una administració del món, de la societat, que no, evidentment, no és que no es puguin cometre errors, sinó que els errors s'han de reconèixer, perquè en cometem tots, i saber reconvertir-los en experiència. Hi ha un detall que és molt dolç, que és molt bonic i que pot passar desapercebut, que és que la figura femenina hi ha un canvi d'actitud entre l'abans i el després del despertar del volcà. Abans aquesta figura té una actitud orgullosa, superba, no? Quan crea aquella flor, construeix aquella flor i li sembla que no és prou ostentosa, la refà, amb un acte de rebequeria infantil. En canvi, després hi veiem una actitud més serena, una actitud més humil, una actitud més d'agraïment de tot allò que surt gràcies a la seva acció, d'agraïment i d'acceptació. Per tant, el coneixement també és, segons aquesta imatge de l'home, també és un procés de maduresa mental. Aquest corrent de coneixement, aquesta, diguem-ne, filosofia, per dir-hi algun nom, no acaba amb la desaparició material de les construccions gòtiques. Sabeu que aquest estil es deixa de fer servir al segle XV, Les construccions que estaven a mig fer s'interrompen, moltes, o se segueixen amb altres estils, perquè hi ha un canvi profund de mentalitat a tota Europa. La revolució copernicana en el món de la ciència, hi ha els grans descobriments geogràfics que ens transformen la imatge de la Terra i, sobretot, hi ha una sèrie de transformacions socials, la més important de les quals és la reforma protestant que trenca la unitat de la cristiandat, és a dir, la unitat de la cosmovisió de l'Europa occidental, i que fan que s'hagi de reformar l'estructura de la societat i la manera com l'home mira el seu món i es projecta cap a Déu. És el que en diem el pas de la modernitat. Aquest pas en el qual veiem una mena d'explosió, és a dir, durant tota l'edat mitjana, aquesta esfera còsmica que es creia que existia de debò, podríem veure que es va com esquerdant, és a dir, aquesta mateixa relació de la raó humana amb la raó divina fa que aquesta esfera s'esquerdi, vagi penetrant, vagi fent forats, fins que arriba un moment que rebenta, perquè l'evolució del coneixement humà porta a la conclusió de que no existeix l'esfera. En aquest moment de pura confusió, perquè la ciència moderna és una ciència absolutament caòtica en el seu primer moment, ningú sap què ha de fer, apareixerà la persona, sempre surt la persona adequada en el moment adequat, que passa que a vegades no la veiem, apareixerà la persona que se n'adona de que la nova estructura, la nova imatge del cosmos, del món, passa simplement per tres punts molt importants. Un ésser pensant, que és l'home, que viu en un món, que aquest món existeix, és clar que sí, però aquest món és una creació, una recreació humana. El que coneixem del món és el que som capaços de captar nosaltres. I que aquesta mateixa ésser que pensa es projecta cap a una divinitat o no. A partir d'aquest moment, la projecció, la relació de l'home amb la divinitat serà voluntària. Has de voler o no. És a dir, la cosmovisió és de ser una esfera protectora, una mena d'úter universal que ens protegia de les forces negatives. Aquest úter rebenta, renaixem, es transforma en un con. Si li podem donar una imatge geogràfica seria aquesta, amb un con, com una mena de volcà en perpètua erupció, el vèrtex del qual és l'home. Perquè tot l'univers, això és el que ens n'adonem en aquell moment, es concentra i irradia des de la raó humana. Això era el que volia expressar, el que intuïa l'art gòtic. Una societat, un món, el cosmos social, el cosmos físic, un món que són obra i responsabilitat humana. Que aquesta responsabilitat humana ha de donar raó a la raó divina amb la qual treballa côté a côté, treballa de tu a tu. I per tant, en certa manera, aquest renaixement, aquesta modernitat que apareix després de la medievalitat serà una confirmació d'allò que ja intuïen els creadors del gòtic. Es fan catedrals actualment, és a dir, aquesta concentració de coneixements segueix creant-se, sí, però evidentment ja no es fan de pedra. Perquè a partir del moment en el qual la paraula, és a dir, la més noble dels materials, el més racional dels materials humans, pot ser divulgada d'una manera fàcil, la manera de divulgar el coneixement és a través de la paraula escrita. L'invent de l'impremta, probablement aquí Víctor Hugo tenia raó, va representar la mort del poema de pedra. Una idea per fer-la popular, per fer-la assequible a tothom, ja no cal esculpir-la, sinó que simplement l'escrivim i en un temps rècord, en un temps rapidíssim, aquesta idea pot córrer a través de tota una societat. Per tant, els nous constructors, els nous arquitectes, entre cometes, ja no són els que creen l'edifici, sinó els que creen la història. Els poetes, els novel·listes... Aquesta història es tornarà, aquesta paraula es tornarà a materialitzar en imatge quan apareix un art que concentra tots els altres a finals del segle XIX, que és el cinema. Ara les catedrals ja no es fan als mig de les places, ens les porten a casa, a través de la història feta a imatge. El que passa que així com la catedral era una imatge unitària de pedra poma, és a dir, fixa, aquestes noves expressions del món, de l'home i de la divinitat, tenen infinites interpretacions, tenen infinites expressions i l'home ha de ser capaç d'escollir. Per això, a partir de la modernitat, l'educació, ja no només primària, sinó l'educació cada vegada més profunda, més extensa de l'ésser humà, es fa prioritària. És a dir, el nou, si el pare de la medievalitat, entre cometes, va ser Carlemany i ens va crear l'escola primària com a prioritat social, el pare de la modernitat, que és el rei Enric IV de França, crea l'Institut d'Ensenyança Secundària, és a dir, crea la idea, la dinàmica de que l'ésser humà, el ciutadà de l'Estat, ja no acaba mai la seva formació perquè el món es fa tan extens i tan complex que ha de formar-se contínuament. A més, el món és una contínua evolució i ens hem de posar, hem de seguir contínuament aquesta dinàmica, no ens podem aturar. Ara ja no en tenim prou amb l'ensenyança secundària, ja hem de seguir treballant, ens hem de seguir movent contínuament. No fa gaires anys, la persona en qüestió es va morir fa un parell d'anys, per tant deu fer-ne 20 o 25, una neurobiòloga, neuroquímica, metge, etc., una científica italiana, de Bologna, que es deia Rita Levi Montalcini, va guanyar el Premi Nobel per les conclusions a les quals va arribar a les seves investigacions de la neurona humana. La neurona humana no envelleix mai amb una condició que es mantingui en perpetu aprenentatge. És a dir, no només en perpetu activitat, sinó en perpetu aprenentatge, que no s'aturi. Aquesta senyora, la Rita Levi, es va morir farà 3 anys per Cap d'Any, es va morir als 102 anys i treballava, seguia ensenyant a la Universitat de Bologna. I treballava i feia coses molt diferents, és a dir, organitzava fundacions d'educació per noies, feia, no només es dedicava a anar sofisticant la seva pròpia ciència, sinó que era una senyora que tenia un camp de treball amplíssim. I, evidentment, era sorda, molt sorda des de bastant jove, tenia dolor reumàtic i era, com tots els intel·lectuals, era miop, però era una senyora que tenia una lucidesa mental envejable, és a dir, que amb ella mateixa va demostrar les seves pròpies teories. I per tant, en aquest món, en aquestes catedrals que veiem com a testimoni del passat, doncs no ho són de testimoni del passat, són un testimoni viu i actual perquè en aquell moment ja hi va haver la gran intuïció de totes aquestes idees. El filmet, el curt que hem passat ara, seria una mica també l'exemple d'això que us he dit, que actualment aquest testimoni es segueix creant, però ja no es crea en pedra, sinó que es crea amb aquest material eteri que és la imatge que se'ns porta a casa, la imatge projectada, concentrada i irradiada a través de l'energia còsmica, que és això, que és exactament això, a través de la llum, i que doncs ens entra a casa i també ens mostra, ens parla d'una cosmovisió, d'una imatge de món, d'una imatge d'home i d'una projecció de divinitat. Penseu, per exemple, que les sèries de televisió no són ingènues, que es fan perquè la gent que se les mira vagi empassant-se un model X de societat. Si les mirem sense cap mena de... O sigui, amb la ment en blanc, o sigui, tenen un efecte hipnòtic, és a dir, ens estan fent empassar una sèrie d'idees que nosaltres ni tan sols som conscients de què les rebem. Per això aquesta informació evidentment és positiva si i només si nosaltres estem actius a l'hora de rebre-la, sabem què rebem i som capaços de discernir entre el que és correcte i el que doncs no. Però són això, és a dir, són projeccions de models de societat que nosaltres ens estem empassant i que moltes vegades tenim conviccions que no sabem d'on ens venen i ens venen d'aquí. I ens han canviat, o sigui, últimament jo que també em dedico doncs, a l'estudi d'aquestes noves catedrals, que són les sèries de televisió, per exemple, me n'adono de fins a quin punt influeixen en les idees de la gent i de la gent instruïda, sí, dels meus propis alumnes de la universitat, en bé i en mal. Per tant, com veieu, hem passat d'una monumentalitat arquitectònica a una cosa etèria, com és la imatge que se'ns transmet a través de l'energia lumínica, però tot és una creació humana. Per tant, l'home, la raó humana, té una potència i té una capacitat creadora que és el que la fa ser el que és. I aquesta capacitat, aquesta potència creadora, quan més conscients en som, evidentment, més responsables som dels nostres actes. I aquest també és el problema de la modernitat, la presa de consciència d'aquesta responsabilitat que hi ha un moviment de regressió del qual ja parlarem un altre dia, però és això, és exactament això. És a dir, el poder comporta, això és una frase d'aquelles que hem sentit molts, un gran poder comporta una gran responsabilitat. El gran poder que es dona a l'home com a ésser racional per sobre de totes les energies de l'univers ens posa a les mans la responsabilitat d'aquest univers. I és això que l'Abat Suger ens dona a través de la seva església, de la nova església de Sant Dionís. Senyors, som humans, ens agradi o no, i per tant tenim la responsabilitat del nostre món. Coneixem-lo, agraïm-lo i estimem-lo. D'acord? Moltes gràcies. Si voleu... Sí.
No, només és una petita anècdota per als que aneu a visitar la Església de Santa Maria, que no sé per què, amb un dels vitralls hi ha l'escut del Barça.
Sí, a veure, un dels problemes d'aquestes esglésies, que aviam, aquests edificis es fan malbé i s'han de restaurar. Les restauracions són cares i el que paga de vegades posa condicions. Curiositat inicial, l'església gòtica, a diferència de les esglésies romàniques, les esglésies gòtiques es pagaven amb una contribució universal i tota era igualment agraïda, és a dir, es feien col·lectes amb diners o amb espècies. Per exemple, Santa Maria del Mar, no ho veurem, sí, anava a dir perquè, no, encara que hi hagi les portes obertes es veu igual, a les portes, a l'entrada principal, hi ha unes figures de bronze de dos bastaixos. Són l'agraïment de la parròquia als bastaixos del port de Barcelona, els carregadors del port de Barcelona, que en lloc de donar els diners que no tenien per construir l'església del mar, van donar hores de feina portant les pedres de la pedrera de Montjuïc al solar de la construcció. I això es feia, és a dir, una persona que no podia o no volia donar diners podia donar treball, podia donar hores de treball. Sabeu que, i aquí és també és una cosa que els treballadors, els obrers que treballaven aquestes esglésies eren els veritables francmaçons, o freemasons en anglès. Això vol dir literalment paletes lliures. Per què? Perquè a l'època, estem en el món feudal, les construccions, per exemple, les construccions de les esglésies romàniques, dels monestirs i tal, els que hi treballaven eren vassalls d'un senyor i, per tant, treballaven a la construcció de la mateixa manera que treballaven la terra. Havien de fer unes hores i no se'ls pagava, ja vivien, ja vivien del lloc. En canvi, aquestes, les catedrals, es creava, o sigui, l'arquitecte creava una empresa constructora i contractava treballadors que eren homes lliures, és a dir, que no eren vassalls de ningú. Les ciutats, l'abat Suger va començar, les ciutats s'alliberen de l'ordre feudal. Per això diem que el rei de França és antifeudal, perquè és el creador dels municipis. Després, la moda d'un lloc va repercutir, va recórrer als altres. Però aquest tipus de reis, com el rei de França, després el rei d'Anglaterra, el rei de Castella, eren reis burgesos. I, per tant, a aquests llocs no hi havia vassalls i la gent que hi treballava se'ls pagava un sou. Els picapedrers, per exemple, cobraven per pedra, per això marcaven la pedra amb un senyal personal, perquè al final del dia o al final de la setmana o quan fos, el capatàs comptava les pedres de cadascú, d'aquí les famoses marques de picapedrer, que no són signes cabalístics, sinó que són un segell, la firma del picapedrer que havia picat la pedra perquè li paguessin. Si no hi havia la firma, no li pagaven, evidentment. Per això, aquests treballadors en deien els francmaçons, els freemason, que vol dir literalment els paletes lliures. Per això, al segle XVII i no abans, les associacions de lliurepensadors, que són, sobretot eren gent que volien canviar les estructures polítiques de les societats europees, es van assimilar, o sigui, com els constructors de les catedrals pujaven aquests edificis que preconitzaven, eren una mena de premonició del món modern, nosaltres construïm la nova societat també com a homes lliures i per això surten les masoneries. I una lògia era la barraca, que es feia a l'obra, on es guardaven les eines i on la gent es refugiava quan plovia. I era el lloc on capatassos i arquitectes, mestres, constructors i obrers tenien les seves reunions de treball. Això era una lògia. Era una barraca, pura i simplement.
A veure, no em voldria... Parlo?
Sí, sí. No.
No em voldria apartar massa del tema, però ens podries dir alguna cosa respecte a la Sagrada Família, si s'ha fet amb aquest esperit tan espiritual com semblava que deies?
A veure, la Sagrada Família de Barcelona, se suposa, és una obra del segle XIX i XX. Per tant, jo no sóc arquitecte, no sóc historiador de l'art, per tant no em fico. Per tant, amb tota la seva magnificència, és una imitació. O sigui, en aquest moment aquest tipus d'expressió ja no, només es pot imitar. Com, no sé, la catedral de Sant Patrici de Nova York és una catedral gòtica, és una catedral neogòtica, és a dir, és una obra que imita un estil del passat amb les eines i la mentalitat del present. La mentalitat ha canviat molt i, per tant, només pot ser, en tota la seva magnificència, només pot ser una obra d'imitació. Heu de pensar que l'arquitecte gòtic treballa amb uns coneixements i amb unes idees cosmològiques que ja no existeixen. Per tant, sí, és una obra que té un gran mèrit, que tindrà, però... Què és això? És una obra d'imitació en tota la seva magnificència.
Molt gràcies per l'exposició, però m'ha quedat en el cap que proposaves com el Carlemany, com el fundador de l'escola primària, però en aquella època jo no m'imagino que l'ensenyament fos tan universal com sembla que pogués ser proposat.
A veure, la idea era aquesta, és a dir, Carlemany i el Cuí de York creen l'escola pública i gratuïta, l'escola primària, amb l'esperança, pobres nois, de que la població respongui. Però vosaltres no sabeu com és de difícil, com va ser de difícil, fins al segle XX no s'aconsegueix que les poblacions, vegin la utilitat de l'ensenyament escolar. I l'altra, però és que no es veia la utilitat. És a dir, encara jo he conegut, és a dir, tampoc, no sóc tan jove però tampoc tan gran, i he conegut gent que no veia la utilitat d'enviar els fills a l'escola més enllà de llegir, escriure i les quatre regles, i encara perquè era necessari per viure ja en aquest moment. Penseu una cosa, la universalització del coneixement no és tan gran com sembla. Si vosaltres féssim una enquesta a la majoria d'universitaris perquè estudien, no estudien per aprendre, estudien per tenir un bon sou i un alt nivell de vida i un prestigi social. O sigui, la Facultat de Filosofia de la UB, ja sempre dic, és un privilegi haver ensenyat en aquella casa pels alumnes, perquè allà sí que hi ha un nombre d'alumnes molt numerós que et diuen, és que jo vinc aquí per aprendre, m'importen un rab els títols, no vull un estatus, no vull, ja tinc una professió, ja me'l visc d'una altra manera. Però és l'excepció. És a dir, la idea de que hem d'aprendre simplement per poder ser homes encara no ha calat, però sí que en aquest moment es comença a treballar perquè cali, perquè ho faci. Ja, vosaltres sabeu que els savis, o sigui, els mestres del món celta eren els druides. Hi ha un poema, em sembla que és de Bretanya, de les Illes Britàniques, d'un druida. Els druides eren mestres i, a diferència dels filòsofs grecollatins, volien la transmissió i la universalització del coneixement. Doncs hi ha un poema d'un druida que es lamenta que els joves no volen aprendre, no volen esforçar-se per conèixer. Estan distrets en les seves guerres i en les seves històries i tal, i no veuen l'excel·lència, la bellesa del coneixement. Però no conèixer, no saber, és el que ens fa fer errors, ens fa cometre errors lamentables. Tota una estructura, és a dir, quan perdem aquest úter matern, aquesta estructura esfèrica de la societat que també protegia i ens hem de buscar la vida, l'home també queda abandonat a les seves pròpies forces com a ésser humà. Actualment és importantíssim que tothom tingui formació psicològica. No sé si mai heu intentat posar aquesta idea al món de la secundària, però jo vaig tenir la sort de tenir un mestre en aquesta matèria, però aquell pobre home tothom el deixava com un drap brut, simplement perquè evidentment no, ja no és el món el que ens guia, sinó que som nosaltres els que ens hem d'autoguiar nosaltres mateixos i ens hem de conèixer. De la mateixa manera que aquesta muntanya de foc ha d'esbafar les seves energies negatives per poder florir, l'ésser humà té racons foscos que ha d'il·luminar per poder viure. Perquè si no, doncs hi ha depressions, hi ha malalties, hi ha situacions que no sabem. I això s'ha d'ensenyar, i s'ha d'ensenyar des del moment que naixem. És a dir, no és qüestió de que quan tens el problema te'n vagis al psicòleg, sinó que hauríem d'ensenyar als nostres joves a conèixer-se a si mateixos per evitar precisament aquests, que de problemes sempre n'hi hauria, però que no hi haguin de ser, que siguin una excepció. O sigui, l'autoconeixement hauria de ser essencial, sense que no es podria... És dificilíssim fer entendre això. És dificilíssim. O sigui, i es tracta de nosaltres. D'acord? I ens hauríem de conèixer, evidentment, quasiment, no? Alguna altra? Doncs moltíssimes gràcies.